Exacte, Manel, i ara busca finançament a través d'un micromecenatge per poder-ne produir una primera tirada de 300 unitats. James Manresa, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho hem explicat bé?
Sí, sí, ho has explicat bé. Més que aparells tecnològics, el que podem guardar sobretot és la roba i el menjar, i el que portaries bàsicament amb una motxilla si t'anessis a la muntanya a fer una excursió, i et portaries tot el que necessitessis. I d'aparells tecnològics, doncs, un GPS, una càmera, això sí.
Clar, segurament he dit aparells tecnològics perquè és el que crida més, que et puguis endur sense que es malmeti.
Exacte, sí. De fet, en l'experiment que... amb experiments o proves que jo he fet, fins i tot he anat a treballar de Calella Pineda, a vegades provant-la, emportant-me a l'ordinador a dintre per anar fins a Pineda, sortir i anar treballant allà quan treballava entre els dos pobles.
De fet, per les persones que ens estiguin escoltant de la comarca, que perquè aquí a Calella ja ets bastant conegut, de fet, podríem dir que ets un apassionat de la natació en aigües obertes, no? I segurament, a partir d'aquí tot plegat, de les necessitats, no?, que tu trobes quan vas a nedar, sorgeix aquesta motxilla.
Sí, ja fa molts anys, cap al 2009, m'agradava molt fer apnea, o sigui, immersió pulmó lliure, i d'aquí també vaig continuar nedant llavors al mar, i com que sóc molt curiós, sempre veia una cala, i quan arribava a una cala, jo volia anar a la cala al darrere, i quan arribava al darrere, volia anar al darrere. I de fet, a les muntanyes em passava igual. Però en les muntanyes ho pots fer, amb una motxilla doncs vas tirant, però en el mar no, perquè sempre havies de pensar en quan havies de tornar al punt de partida. I llavors vaig pensar, bueno, doncs ha d'haver-hi alguna bossa, alguna cosa que serveixi per això. No existia, doncs m'ho vaig inventar.
Per tant, tu vas buscar, no?, a veure si trobaves la manera, si et podies adquirir aquest objecte, però vas veure que la idea que tu tenies en ment, de moment ningú l'havia creat.
Sí, ningú l'havia tingut. Em va sorprendre molt, però també és cert que en aquells temps, ara estem molt acostumats a anar a qualsevol lloc i veure molta gent nedar. A qualsevol platja que vagis veus nedadors avui en dia, però la veritat és que quan et parlo del 2009, 2010, 2011, érem quatre gats els que nedàvem. Nedàvem en travessies organitzades i, de fet, nedar com nedava jo fent excursions d'aquestes senderisme aquàtic és que no hi havia ningú. Quan jo ho explicava em prenien per mig boig, no? Però, com tot, en aquesta vida sempre hi ha un loco que comença el primer.
I com ha estat aquest procés de crear-la?
Doncs ha sigut molt xulo i molt interessant, la veritat.
Perquè tenies experiència prèvia?
No, no, i aquesta és un dels meus hàndicaps, però potser alhora també doncs, m'adona, no sé, aquesta espontaneïtat, de que jo no sóc un emprenedor, jo no sóc un emprenedor nato que té idees de negoci, sinó que sóc un il·luminat que tenia ganes de fer una cosa, i llavors, al fer-la i veure que podia... això ho podia ser extensiu a altra gent, podia fins i tot obrir una nova manera de viatjar i d'explorar el mar que no existia, doncs vaig pensar que ho podia tirar endavant. Vaig buscar una empresa que tingués uns enginyers perquè posessin en pràctica el que jo havia imaginat, i a partir d'aquí hem anat treballant.
I que diguessin també si era viable, no?
Sí, clar, que si era viable, clar, tècnicament, que és una de les coses interessants, tu tens unes idees, jo els hi vaig anar amb una carta dels Reis, diguéssim, no, jo vull que faci això, 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 no? I et diuen, vale, això es pot fer, però i això i l'altre, llavors hi ha coses que has d'anar descartant, no? Però és molt xulo perquè va agafant forma a poc a poc amb el temps, no? I quan ara ho veus amb un prototip ja físic, n'hem fet diversos que els hem provat, doncs una mica és com parir una criatura. A mi quasi em caien les llàgrimes el primer dia que vaig veure una de construïda ja, perquè diguéssim, la meva criatura imaginada ha nascut.
Com és aquest prototip? Com és aquesta motxilla? Perquè estem fent ràdio per les persones que ens estiguin escoltant. Com la descriuries? Com ens l'hem d'imaginar?
Sí, és aquesta... Clar, estem a la ràdio. Doncs imagineu-vos...
Igualment a xarxes socials, les persones que la vulguin veure, més tard penjarem un post amb una fotografia d'aquesta motxilla.
Sí, imagina't una barqueta, perquè al final, com que és per anar... quan estàs a l'aigua, tu l'arrossegues com una barqueta. Llavors, una barqueta de la mida d'una motxilla, com una motxilla de muntanya, d'aquestes que, diguéssim, que la part del darrere de la motxilla gairebé te sobrepassaria el cap, no tant, però gairebé, i que ja estaria, diguéssim, la proa, o la part més punxeguda, i és rígida, en aquest cas és rígida perquè pugui navegar bé per a l'aigua, i a més té, llavors té uns tambutxos, que se'n diuen uns balous, per dir-ho en català correcte, que són les portes, diguéssim, per obrir-la i per guardar-hi les coses a dintre. I llavors, quan tu te la poses a l'esquena, quan camines, porta unes cintes, igual que una motxilla qualsevol, que les treus i les poses, i llavors quan tu te la poses, la portes a l'esquena com una motxilla normal. Per això és amfíbia, de fet. El concepte d'amfíbia és que a mi m'agrada nedar i explorar nedant, però òbviament hi ha moments que n'estàs fart de nedar i dius, bueno, doncs ara vull seguir caminant. Doncs camines i ja està.
Cap problema. Com, què és el que més ha costat el procés de fabricar la motxilla? On, allà on diguis, m'he trobat més impediments.
Mira, el que més m'ha costat és trobar les peces i pessetes per fer, diguéssim, el Frankenstein. Perquè, clar, és una barqueta, però aquesta barqueta, clar, ha de portar...
Diferents materials, no?
Clar, no tant el material, però les peces que porten. És a dir, clar, tu portes les tires de la motxilla. Les tires de la motxilla han d'anar agafades amb uns mosquetons, amb unes anelles, els tancaments, porten unes frontisses, uns tancaments. Totes aquestes peces que, a priori, dius, ah, però això però no ha de ser res d'altre món, això és molt difícil de trobar coses que existeixin al mercat que te coincideixin. Llavors, amb l'enginyer, en Guim Torrent, que és un crac, al final li vaig encarregar amb ell la feina de buscar aquestes peces, perquè una cosa que també aprens amb aquesta mena de coses és que cadascú es dediqui al que sap.
A delegar, no?
Sí, a delegar.
I que els experts en la matèria... Clar. Segurament per elles va ser molt més fàcil trobar aquestes peces, no?
Sí, perquè, clar, ell té l'experiència, sap on anar-les a buscar, sap quins materials, sap què demanar. Quan parla amb proveïdors possibles, és capaç de redactar un mail serio, com diu Mana, especificant les característiques tècniques i tot això. I la veritat és que hem fet un salt endavant des que s'ha encarregat ell d'això.
De fet, ho has patentat a Espanya, perquè com bé deies, has anat buscant en aquell moment, no? Tu buscaves algun objecte similar, no em vas trobar i ara heu dit, és la nostra.
Sí, el tema de les patents també és un món fascinant i aterridor també alhora, però al final jo vaig fer una mica de treball d'investigació i també a través d'un bufet d'advocats, els Volart Pons a Barcelona, que també uns cracs, doncs amb aquests vam estudiar i vam veure que realment doncs, era patentable i així ho vam fer, la vam patentar aquí a Espanya.
La teniu patentada, per tant, aquesta motxilla és exclusivament vostra, però ara un dels problemes són els costos, no, de producció.
Sí, clar, construir-la té unes despeses o unes inversions, per dir-ho així, molt alts, perquè els motllos s'han de fer, es fa amb plàstic reciclat i el tipus de motllos i la tècnica per produir-les ne requereix uns motllos que els motllos sols ja valen 40.000 euros. Després, òbviament, hi ha el preu de cada unitat, el preu de cosa cada una, i llavors, clar, tot això va sumant, que clar, quan et fiques en aquests projectes, jo pensava, no, al principi, dic, bueno, doncs això, amb una mica de fibra de vidre, m'ho faig jo mateix, saps? I a l'hora de la veritat,
no,
dius, no, això s'ha de fer bé. Vam
fer una cosa sèria.
Sí, i veus que les coses sèries valen diners, i també acabes entenent molt millor el mercat, saps? Quan a vegades vas a comprar una cosa i dius, però com pot ser que això valgui tant, si això és un tros de plàstic i no sé què? Te n'adones que és que...
Un tros de fusta.
Sí, però clar, a darrere...
Tota la fabricació.
Hi ha la fabricació, però és que hi ha el procés, hi ha l'enginyeria, hi ha els prototips, hi ha tot el treball d'investigació, desenvolupament que has fet, i veus que les coses tenen un preu per una raó.
I ara com esteu demanant ajuda per poder tirar endavant la fabricació d'aquesta motxilla?
Doncs el quid de la qüestió és que hem anat a una campanya de micromecenatge o de crowdfunding, no, que ara es diu, a través de Kickstarter, que és una de les plataformes més importants del món, que és d'abast mundial, i el que es fan aquí d'alguna manera és que tu presentes el projecte i tu ofereixes unes condicions molt avantatjoses a tots aquells que la comprin per avançat. Quines condicions avantatjoses? Doncs igual un descompte cap a un 40% del preu. I llavors el que fas és, quantes free souls necessito prevendre per poder pagar els motllos i pagar els preus de cost i tal, no? Doncs, per exemple, ara més o menys tenim calculades unes 300. Doncs he de trobar, comença la campanya el 6 de març, del 6 de març al 6 d'abril, en 30 dies, hem de trobar 300 persones a tot el món que diguin, doncs jo en vull una. I que llavors inverteixin els diners i quan tenim aquests diners podem tirar endavant el projecte.
Com esteu fent aquesta publicitat? Us heu creat algun Instagram, alguna xarxa social on la gent us pugui seguir, compartir, fer-ne d'infusió?
Doncs hi ha diverses vies. La més directa és la pàgina web de la Free Soul mateixa, que és www.freesoul.com. Un expert en màrqueting ara em diria que per què li vaig posar un nom tan difícil de deletrejar, però que seria F-R-E-E...
S?
Mira, me lio jo i tot. A veure, torna a començar. F-R-E-E-S o W baixa L, és a dir, ànima lliure en anglès, però amb W baixa en comptes de U. Per què? Perquè en anglès, open waters, o sigui, aigües obertes, open waters, és conegut amb les sigles OW baixa. I aquí, si entres, ja pots posar el teu correu electrònic simplement per estar al dia de com avança el projecte i si vols participar.
I si volen participar, no? Perquè quin cost aproximat tindran una unitat de, per exemple, una FreeSoul?
Sí que encara estem acabant de arrodonir això. Tindrà aproximadament el preu del que pot tenir un iPhone quan estigui en el mercat, però a través del crowdfunding els preus estan amb un descompte molt gran. Pot ser els primers que la comprin, perquè això va per tandes, els primers, no sé, 60, 80 que la comprin, estarà, crec que, uns 429 euros, això se li ha d'afegir a l'IVA, després de segona tongada és a 469 i després ja puja a 583. És a dir, com més tard hi vagis, amb un preu més alt la trobaràs. I després en el mercat doncs, ja estarà un preu més alt, no?
Però a ara, preu de mercat, està... no? Ara...
Sí.
A partir
sí,
del 6 de març, això? La gent
a partir del 6 de març podeu entrar a comprar FreeSouls a Mansalva.
Doncs gens Manresa, moltíssimes gràcies per passar avui per l'Ona Maresma a explicar-nos aquest projecte tan interessant.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I esperem tenir-te el 6 d'abril, quan acabia aquest micromecenatge.
Va, doncs m'ho apunto a l'agenda ja.
Que vagi molt bé.
Gràcies.